A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Els nostres oients habituals ja ho saben, i els que no, perquè s'incorporen a partir d'avui a la nostra audiència, doncs els hi expliquem. Un cop a la setmana, a aquesta hora, dediquem la ràdio una estona a parlar de literatura infantil i juvenil, i ho fem sempre d'una forma molt pràctica i senzilla, que és contactar amb un autor o autora per parlar d'un dels seus llibres. I en el cas del dia d'avui, parlem amb l'Alba Dalmau. Alba, benvinguda.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per haver respost a la nostra trucada i hem de dir que parlem d'una història sorprenent per aquells que no la coneguin, tot i que és, jo diria que força coneguda per l'espectacularitat del cas. En aquest cas, el llibre l'has titulat En parellams. I compta amb unes il·lustracions de la Berta Cussó, que ja en parlarem d'aquí uns instants. Està publicat per Vindibooks i, com dic, expliques una història que qui més qui menys pot haver conegut un moment o altre, perquè realment és sorprenent, aquesta història, no?
Exacte, sí. És una història que jo feia molts anys. De fet, la primera vegada que la vaig descobrir era molt i molt petita. Recordo que era una fan d'aquests llibres dels Rècords Guinness, que, bueno, que ja tots coneixeran, però aquesta idea dels rècords en coses, no? I una d'elles era, doncs, l'home que li havia caigut més llamps al llarg de la seva vida, que li van caure 7 llamps al Roy Sullivan. I és una història que es va instal·lar al meu cervell i llavors la vaig anar veient, perquè crec que és recurrent, que de tant en tant surt com a apartat de curiositats, de revistes, a vegades s'esmenta a la ràdio. La vaig veure de més gran en la pel·lícula El curiós cas de Benjamin Button, surt. Llavors també hi ha una cançó d'un grup que es diu I Hate Myself, que parla de la història del Roy Sullivan. I, bueno, va arribar un dia que vaig pensar que aquesta història m'està com picant massa, no?, el cervell, i n'haig de fer alguna cosa perquè és massa curiosa, massa espectacular, té una cosa molt èpica que em feia gràcia, doncs, que els nens, igual que a mi em va sorprendre tant, tinguessin l'oportunitat de conèixer, no?, la història del Roy Sullivan.
Clar, aquesta és una història que es pot explicar de moltes maneres. El primer que ve al cap, com tu deies, és sobretot l'aspecte de l'espectacularitat, del fet que una persona, la mateixa persona, li caiguin 7 llamps al llarg de la seva vida i que no l'hagin mort, els llamps. Però en el cas d'aquesta manera de presentar-ho que feu, tant tu com la Berta, podríem dir que és d'una manera molt poètica, d'alguna manera, no?
Sí, i a més és que no, és una història que no es podia explicar de manera realista, no? Perquè al final del Roy Sullivan no té res a veure amb el final que jo proposo en el llibre. De fet, al final del llibre mateix hi ha una biografia adaptada a un to més infantil, més real del que va passar, però l'espectador adult que conegui la història sabrà que va tenir un final molt tràgic, el Roy Sullivan, però precisament no arran d'aquest tema dels llamps, no? I és un final que era molt poc infantil, ja que es va treure la vida per un desengany amorós. I clar, aquí calia, doncs, pensar un final que fes justícia a totes aquestes desgràcies que van acumulant, i per això, doncs, li atorguem un final molt més feliç, no? Que és aquesta història que un dia el seu poble, doncs, se'n va a la llum, una mica com ens va passar a nosaltres fa, crec que hi ha 3 setmanes, i de sobte ell, fruit d'aquesta acumulació d'energia pels llamps, doncs és el que il·lumina tot el poble, i de sobte un personatge que era molt temut, i això és veritat, a la vida real es va quedar molt sol, per això també va passar períodes de depressió, doncs té un final bonic, no?, en el nostre llibre, perquè bé, em sembla que és el que hauria estat bé que li passés després de tot el que va haver de viure a aquest pobre home.
Clar, perquè aquest senyor era un guarda forestal, i sí, clar, estava molt exposat justament per la seva feina, com molts altres guàrdies forestals, no? A les inclemències del temps, no? Ara, realment és una autèntica casualitat que et caiguin 7 llamps al llarg de la teva vida i que cap d'aquests llamps acabis justament amb la teva vida. Ella, deies que estava molt sol justament per això, no? Perquè la gent tenia por d'acostar-s'hi perquè no et caigui un llamp.
Clar, clar, és que tu imagina't, si coneixes algú al teu poble que li han caigut 4 llams, dius, bueno, ja no vindrà d'un, segur que n'hi caurà un altre, no? Per molt exagerat que sigui, i jo fins i tot puc entendre que els seus amics, no?, i la gent del poble el temessin, no? És com una mica aquella història de gent maleïda, que no saps per què, doncs està destinat a això. I una cosa que... jo soc profe d'escriptura creativa i els dic als alumnes que a vegades hi ha coses que a la vida real que poden passar, però que sobre el paper semblen... O sigui, són gairebé increïbles, no?, inversemblants, perquè si tu t'inventes la història d'algú que li cauen 7 llamps, dius, el lector diria, això no m'ho crec, no? I precisament la gràcia d'aquest conte jo crec que és que estigui basat en fets reals, no? Si fos una història inventada, doncs seria tan fantasiosa que, bueno, potser no et sorprendria, no? Com que dius, algú que ha caigut 12 vegades per un barranc, que dius, apa, on vas? Però per això era tan important l'última pàgina de dir, no, és que això és totalment cert, no? I fins i tot hi ha una part mig pedagògica al final que explica, doncs, què s'ha de fer per evitar que et caiguin llamps, no? En un dia de tempesta.
Mm-hmm. L'editorial recomana la lectura d'aquest llibre a partir dels 9 anys.
Sí.
La veritat és que fins i tot jo diria que potser si són bons lectors una mica abans s'hi podrien posar, o acompanyats d'un adult que els hi pot llegir, perquè de fet tu l'has escrit en forma rimada, en forma de vers,
sí.
I jo i amb les il·lustracions magnífiques que ara en parlem que l'acompanyen, penso que fins i tot més petitons, si els pares o qui els acompanyi els hi
sí.
llegeix, els hi pot acabar d'agradar la cantarella, no?, de la història,
sí,
del
sí,
conte, no?
Sí. És un conte que el meu fill de 3 anys, de fet, quan en tenia una mica menys de 3, ja li llegia i li feia molta gràcia, reia molt, perquè, clar, allò ara, el primer llamp, se li cremen els cabells, no? El segon li forada la sabata, el tercer li cauen els botons, que té una cosa molt, molt còmica en el fons, no? Aquesta història tan, tan tràgica. I el tema de l'escriptura rimada, sí, també connecta molt amb els infants, perquè permet, doncs, aquesta memorització del text i, a part, com que juga amb aquesta musicalitat. I una cosa que a mi em va agradar molt d'escriure d'aquesta forma rimada, perquè jo sé que no estic acostumada a escriure en rima i toco poc la poesia com a gènere pur, em va encantar perquè, clar, t'obliga a buscar paraules que normalment no utilitzes o no pensaries en utilitzar en una escriptura com enfocada als infants. I a vegades per trobar la rima, doncs, fan servir paraules molt diferents i que tenen aquesta sonoritat que funciona. I en el fons és una manera també de treballar el lèxic, no?, amb els nens, i que coneguin paraules que potser no són aquelles d'ús més comú. I em va semblar un experiment molt divertit de fer, i la veritat és que la gent que l'ha llegit diuen que els nens se l'arriben a aprendre, no?, de memòria gràcies a la rima.
Alba, si et sembla, parlem també de les il·lustracions de la Berta Cusó. Vas demanar que te les il·lustrés ella al llibre, va ser una proposta de l'editorial. Com va anar?
Va ser una proposta totalment meva, perquè amb la Berta ens vam conèixer feia molts anys a Nova York, que jo hi vivia i ella estava allà de passada, dibuixant, jo estava escrivint, i em va encantar el que feia, no? Tot i que la Berta, a vegades, de fet, l'editorial em deia que potser té un punt una mica massa adult, no? Per el tipus d'il·lustració que connecta més amb els nens. Però com que la història també ja té... és una història que no és la típica, no? Que et trobaries en un conte infantil, que potser és una mica més, com més atrevida. Em semblava que les il·lustracions de la Berta podien quadrar molt bé. I una cosa que em fascina de la forma de treballar, no?, de la Berta, és que no ha agafat el text i ha fet unes il·lustracions literals, no?, sinó que ella ha agafat el text que jo vaig escriure i com l'ha passat pel sedàs, no?, de la seva imaginació, i ha tret personatges que no eren com jo me'ls hauria imaginat, però és que eren millors, perquè té un punt molt humorístic, la Berta, a l'hora de dibuixar, i és molt histriònica, a vegades, de que hi ha personatges, doncs, o molt grassos, no?, o tan alts que no hi caben a la pàgina, o quan parlo, per exemple, dels pares del Roy Sullivan quan eren petits, que dic que eren grangers i que la mare tocava el violí, els posa sobre un burro, no? Els presenta en una pàgina i estan sobre el burro. Dius, ostres, això no apareix al text, no? Però ella li aporta aquests punts extres i que són molt, molt propis de la seva experiència. Quan jo dic que al Roy li agrada molt ballar, ella munta una festa, no?, una escena d'una festa de swing, perquè ella li encanta, no?, ballar swing, i trobo que això és d'il·lustrador molt, molt intel·ligent, no?, que agafa el text i el porta molt més enllà del que tu, com a escriptora del text, l'havies plantejat. I jo crec que va fer créixer molt més la història, la Berta.
Mm-hmm. Sí, sí, hi ha una il·lustració doble pàgina, la pàgina central del llibre, quan tu ens deies que ell, el Roy, se sentia sol, sí. I realment se'l veu amb ell mirant un paisatge immens, tot sol, i tu escrius: coix, moix, cremat i sucarrimat, en Roy no podia sentir-se més desgraciat. Patrullava sol, menjava sol, dormia sol, somiava sol, despertava sol, parlava sol, passejava sol... En fi, que realment... Tant una com l'altra, jo crec que l'heu clavat, l'heu encertat en aquesta història. Publicada per Bindi Books ja fa un cert temps, no?
Sí, i de fet estic, però contentíssima que em feu aquesta entrevista, perquè és un llibre que va quedar molt oblidat, perquè va sortir en un moment que hi va haver una problemàtica bestial amb el tema de les distribuïdores. Perquè, bueno, així he explicat ràpid, es van fusionar a dues de les distribuïdores de llibres més importants de Catalunya, i en el moment de fusionar-se, clar, van ajuntar els llibres de l'una i de l'altra en un gran magatzem. I va haver un embolic d'organització, i es van perdre els llibres en aquell magatzem i no els podien trobar per portar-los a les llibreries. I clar, això va passar just en el moment que sortia el Parellamp, i era el moment de novetat, no?, d'aquest llibre, que hauria d'haver estat a les llibreries just en aquell mes, però estava perdut en aquests magatzems. I clar, jo en parlava del llibre, vaig fer alguna entrevista, vaig fer alguna presentació, però no es trobava a les llibreries perquè no arribava. O sigui que va ser un llibre que li va passar el seu moment de novetat, i quan va arribar a les llibreries ja estava colgat per les noves, bueno, per les novetats del moment, no? I va tenir poca repercussió, és la veritat. I o sigui, jo crec que és un llibre que està bé que existeixi, perquè No és un llibre moralitzant, sinó que és un llibre d'una història com simplement divertida, no? De pur entreteniment pels nens. Té aquest punt didàctic dels llamps, però que és molt curiós. I, no sé, crec que és un llibre diferent i tots els pares que l'han llegit als seus nens sempre em diuen és un llibre que els encanta, no? Perquè s'assembla molt poc als que llegim habitualment, que potser toquen temes doncs, més comuns, no? Allò, la gelosia, o les rabietes, o la soledat, o la ràbia, sinó que no, és com molt, molt excepcional a nivell temàtic.
Mm-hmm. Doncs aquí queda dit i aquí ho recordem també a través de la sintonia de Ràdio La Franca. Emparellams és el títol, les il·lustracions de la Berta Cusó i l'obra de l'Alba Dalmau que ens ha acompanyat aquesta estona de ràdio. Alba, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. I bé, de literatura infantil i juvenil tampoc no has publicat gaire, no? No sé si després d'aquell 2022 vas treure més històries infantils o juvenils al mercat.
Prèviament havia publicat El capgirat, que és un llibre que va guanyar el Premi Serra d'Hort a millor llibre infantil de l'any, i jo crec que tot el mèrit del capgirat és en les il·lustracions de la Cinta Vidal, que és una... De fet, no és il·lustradora, ella és pintora, que exposa a museus, fa uns murals en edificis enormes, i em va cedir les seves il·lustracions per poder... Bueno, els seus quadres, perquè jo pogués escriure una història. I són unes il·lustracions absolutament magnífiques. És un llibre que es pot llegir del dret, del revés, de costat, que el pots anar girant i en cada angle té una interpretació possible. I bueno, és un llibre molt bonic, que s'ha traduït al castellà i, de fet, últimament l'han traduït al xinès, fins i tot. I ara mateix, també, que en principi ha de sortir aquest any, tinc preparada una novel·la infantil amb la mateixa editorial que capgirat i que emparellams, 20 books, que es dirà Un abric vermell. I aquesta novel·la és juvenil, no? I és com un pas més després del parellams. I que, bueno, una mica sí que segueixo encara en aquests cercles, perquè és molt divertit també quan escrius per adults de tant en tant fer el salt com a l'altra banda i escriure per un altre públic, no? Amb uns interessos molt diferents, i és una manera d'escriure que et connecta molt amb la teva pròpia infantesa.
Doncs estarem pendents de la publicació d'aquesta novel·la juvenil que ens comentaves. Alba Dalmau, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
A vosaltres, merci.